quilòmetres a pe i més.
Acabam amb un apunt d'esports. En tennis, el mallorquí Jaume Munà diu adeu. El Mallorca Championship de Santa Pons d'en Cabra derrotat a la primera ronda davant Karatsev per 6-3, 1-6 i 3-6. Així acabam. Més notícies demà a les 7 a l'Informatiu Matí.
Més informació a ib3notícies.com.
Bon vespre, en Santa Mare, la ruta d'Orfeu. Yulia Zasimova fa uns minuts acaba de guanyar el primer concurs de cant Joan Pons. Bon vespre, amics, i benvinguts a una nova ruta d'Orfeu, la número 223, que hem encetat escoltant aquesta preciosa ària, O mio babino caro, que avui vespre han pogut sentir els que hem anat a la final del concurs de Can Joan Pons, aquí de vora dels estudis centrals d'aquesta casa d'IB3 Ràdio, al Palau de Congressos. La guanyadora ha estat Yulia Zasimova. Ella ha guanyat el primer premi, perquè el segon premi l'ha guanyat el tenor Duke Kim, que ha cantat un fragment de La flauta màgica i un fragment de Lucia di Lammermoor. I el tercer premi ha estat per el baix baríton Gregor Pelutis, que ha guanyat el tercer premi, però a més ha guanyat el premi Joan Pons per baríton, especial només pels barítons. I el premi del públic el se n'ha duit també una soprano, Bozena Buznica. Per tant, s'han donat aquests premis. En total hi havia 3 dins la categoria normal, després hi havia el premi del públic i el premi en el millor baríton, que ha repetit en Pelutis, Gregor Pelutis, ha guanyat el tercer premi, però a més també el premi especial al millor baríton. Per tant, repetim, Yulia Zasimova, una soprano ucraïnesa, ha guanyat fa mitja hora el premi, el primer premi del concurs de cant Joan Pons. Avui, amics, tindrem dues seccions. A la primera part, la primera secció, tindrem la recomanació musical que ens fa cada setmana un convidat. Avui tenim Joan Guaita. Bon vespre, senyor Guaita.
Bon vespre.
D'aquí una estona sabrem quines músiques ha triat, quines músiques són les que li agraden, que crec que són moltes més, però no, doncs demanant que en siguin, que m'ho diguin tres. I després tindrem un altre Joan. Avui han revoltat la setmana que comença de Sant Joan, tenim dos Joans a l'estudi. Joan Roca, bon vespre.
Bon vespre.
Avui, amb quina norma t'aplicaràs?
Mira, tu ja quasi que ho has dit, però és una obra que a mi m'agrada molt, m'agrada moltíssim, d'un compositor sicilià que escrivia obres músiques bellíssimes, etèries. Ell també era bellíssim, i clar, per tant, era Bellini.
I la seva normativa.
La norma, la norma.
La norma de Bellini, a la nostra secció operística que tenim, que a més amb en Joan Roca. Hem de dir que la producció del programa la fa Anna Maria Moreno i en el control tècnic tenim en Miqui Fiol. Vos saluda Pere Estalric en nom de tot aquest equip de la ruta musical. I hem començat amb una ària per soprano, que avui ha sonat en es la final del concurs Joan Pons, i seguirem amb una altra ària. Joan Roc i jo coincidim en que és una de les cançons més velles del segle XX, sens dubte, i una de les més velles de la història de la música.
Indubtablement.
No sé si Joan Guaita pensaria el mateix. Morgan, de Richard Strauss.
Ah, m'agrada molt.
És una autèntica delícia. I doncs, tanquem aquesta presentació amb una altra bellíssima cançó, Morgan, Richard Strauss. Ha estat una meravella aquest Morgan, eh? Joan?
Tu deies que és el millor, jo crec que ets el millor.
Pentura, ets el millor cançó de la història. Una petita pausa, començam a fer la primera pausa i en dos minuts tornem ja i sabrem quina és la selecció musical que ha fet el nostre convidat d'avui, Joan Guaita.
Escoltau la ràdio pública de les Illes Balears. A Connexió Local vos convidam a escoltar de què parlen les ràdios locals i la premsa de proximitat.
Sense el poder de ser gent, aquesta revista ara mateix no estaríem xerrant d'aquesta publicació.
Es pot donar veu a gent que no té ses eines o no té ses vies i ser conscient de ses coses que se fan aquí a casa nostra.
Ses persones són, si no s'han donat el camí.
Dijous a les 9 del vespre, Connexió Local, a IB3 Ràdio, amb Magda Cortés.
IB3 Ràdio.
És patrimoni. La ruta d'Orfeu. IB3 Ràdio. Amb Pere Estelric.
Amb Pere Estelric i moltíssima de gent i molt de col·laboradors. Joan Guaita, bon vespre.
Bon vespre.
Gràcies per ser nosaltres.
De res.
Un dels grans melòmans. Vostè és un gran melòman.
M'agrada molt la música.
És un gran melòman. Però és que és primer que li agrada molt la música en directe i en viu.
En
jo el veig quasi bé a tots els concerts que fan per aquí.
I viatge moltíssim per música, que és un luxe. Experimentar els grans teatres, Dresden, Múnich, Nova York. El món de la música és etern, perquè no té un límit de dir fins aquí.
Sentim una cosa que sona de fons, Mem. Crec que és l'obertura del preludi en el darrer acte de Tristany. Per què Tristany i Isolde? Per què Wagner?
Perquè estan misteriós, estan increïblement mal d'entendre, no? A mi m'agrada molt les coses que no entenc perfectament.
Ah, sí?
Sí, me dona més misteri, més morbo, no? I estic que amb Wagner, que he viatjat tant per sentir Wagner, i l'he sentit a casa meva, l'he sentit sense viatjar, perquè és tan interessant aquestes cadències que fa i aquest misteri. Bé, jo també, en la meva professió, que va ser el món de l'art, molt d'anys, va ser el misteri. No entendre una peça, no entendre-ho, perquè l'art també és la part misteriosa de no entendre-ho. Per què vaig entendre tot, no? Hi havia clients que me deien, i aquest quadre que vol dir? Tu relaxa't amb ell i viatge amb ell, i veuràs. Pintura t'arribarà a xerrar, no? I en la música passa igual. I la música, des de Mozart o fins Wagner o Strauss, Honegger, que vaig sentir l'altre dia, és tan interessant, no? Mira, no sé com t'ho he dit tan aviat, però m'interessa el que no entenc.
Està molt ben dit, això. No sé ben bé què vol dir, però com a frase així titular, Joan Guaita pensa que li agrada el que no entén.
El que no entenc...
El que hi ha un misteri darrere.
El que no vol dir que no entengui una mica, però que vull entendre més.
Està molt bé. Està molt bé. Anem a sentir una mica d'aquesta obertura, aquest preludi en el darrer acte de Tristany i Isolde, un acte que acaba amb una autèntica bellesa. Si parlàvem abans de Morgan, aquí és una de les grans morts de la història de l'òpera.
És la número 2.
La mort d'Isolde, és la número 2. La número 1 és de Parcel, és de Dido.
No, com a morts.
Com a mort,
és la més gran mort de la història de la música. És la música número 2 després de Strauss.
Idò, una mica de Wagner i seguim parlant. Seguim aquí, això és la ruta d'Orfeu. Senyor Guaita, vostè és un eclèctic musicalment? Li agrada òpera, música simfònica, recital? O és més d'una línia?
No, me pot agradar tot. Vull dir que també tinc interès per saber com realitzen muntatges, com realitzen interpretació, com ho faran, com no ho faran. Això, jo crec que de que ser una mica estantí sense el sentit de veure què passa. Però això m'ha passat en Sart, i en Sart no he fracassat en el que no en tenia. Perquè jo comprava coses fa 40 anys, per exemple, que avui han venut, han costat molt de dobbers, o sigui, s'han pogut vendre molt de dobbers, perquè no me'n tenia. I bueno, i amb el temps me'n tenia. No sé si això vol dir res, però aquesta meva circumstància.
Li passaria el mateix amb una estrena musical? Dir que el compositor s'atreviria, dir que el compositor apostaré per ell?
Això no ho sé. No sé fins a quin punt. El contemporani me pot interessar molt, però molt temps d'escoltar, també, no? Així com la música més clàssica, un Mozart, un Vivaldi, un Händel, tota aquesta gent, és més bo de captar-les, no? Tenim la sorella bastant assimilada.
Tonal, ja, tenim sorella tonal.
Sí, no a tonal.
No a tonal.
I amb en Van Nel me va passar això. I vaig viatjar moltíssim, no? He estat a Bayern moltes vegades. Apuestes perquè va d'entendre-ho. Jo crec que me dona aquest sentit també de l'estómac, no? Que m'agrada sentir que la música me pega l'estómac.
Està bé, està bé, està bé. I l'art i la música... Hi ha molt de quadres, no me referien a això. L'art i la música casen bé, però...
Per què no?
Si
s'art és sincer, que és molt bàsic...
Això és interessantíssim.
Que és una pintura sincera, no? Que te pots transportar durant molt de temps. Jo sempre he dit a algun client, un futur client, és que aixeca't amb aquesta obra. El dematí, el primer que vegis és això. I veuràs que amb el temps pot ser que hi hagi un gran diàleg. Si tu li serveixes a l'obra. Pintura a l'obra no te serveix a tu. Saps? És el diàleg.
Com és, per exemple, jo és una pregunta que me faig moltes vegades, com és que l'art contemporani arriba molt més que la música contemporània? És a dir, ara faríem una exposició monogràfica de Pollock, per exemple, i aniria una gentada. Faríem un concerts monogràfics dedicats a Schoenberg, per exemple, i aniria menys gent. Per què la gent? Pareix que és més bo d'entendre l'art contemporani que la música.
Pensa que l'art contemporani està molt involucrat en la publicitat, crec jo, no? I que hi ha molta estètica de l'art contemporani que la respirada o la vista o la mirada diverses vegades a dins la publicitat. Jo crec que l'art contemporani, clar, és contemporani quan és una cosa també que no sigui brutisme, perquè també m'ho poden confondre. És el novisme de fer una peça que no és sincera, que és magra. No sé si jo t'entenc.
Sí, pot ser. Anem a una altra aturada musical. Ha triat aquesta música, que després li demanarem que presenti i justifiqui. Endavant.
Thank you.
això, una versió una miqueta adulterada de Save Maria d'en Caccini. Per què ha triat aquesta peça?
No aquesta versió.
No aquesta versió, però sí aquesta peça.
Aquesta peça, perquè també estic molt ficat sentimentalment o per estètica la música sacra. I la trobo una memòria molt sentida, així molt com a que t'apega. I hi ha tantíssimes versions amb aquesta Ave Maria d'aquest home. I n'hi ha de tot color. I clar, per exemple, l'altre dia me passaren que al Marroc se van despedir oficialment del Papa Francisco amb aquesta Ave Maria. Un món tan musulmà com és ells, no? I és emocionant perquè són versions que se fiquen molt. És que ho canta, ha de sentir, no? Ha de ser sincer. Això és el que dona remoure el tema de la sinceritat en la cultura. I en la cultura i en l'estètica.
Perquè vostè ara fa poc ha estat en aquest cicle de músiques religioses de Fez.
Exacte. Això... El dilluns vaig tornar.
I què tal?
És una cosa... Realment és molt interessant, però és molt desigual, perquè no acaben de fer-ho bé. Saps que...
Què vol dir no acaben de fer-ho bé?
De fer-ho bé, en el sentit, ja que anuncien músiques del món, músiques sacres, perquè no fan més lo que és sacre, no? I una vegada va actuar, que era molt amic meu, en Paco de Lucía, i en Paco de Lucía, com a sacre, no crec que tingui gran cosa, però va dir Dios o... i ja està, i et fan sacre. Però aquest any ha hagut una cosa molt interessant, que han fet una mescla de la catedral Notre-Dame, els vitralls i sorga i una aleluia mesclat amb música musulmana, cantat musulmà de la mesquita aquesta famosa Hassan II.
O sigui que... El resultat
era interessantíssim. Estètic, mena per... perquè gent molt professional que tenen. Normalment són francesos que fan aquesta estètica, però... Jo crec que és de tot, no? En aquest festival és de tot. El que menys m'agrada és el públic.
Ah, sí?
Perquè el públic xerra molt per telèfon.
Estem desconcerts.
I s'aixequen, i s'asseven. I bueno, i què vol que te digui? No, però...
Tots la tindria gent que faria.
Però pensa que hi ha públics i públics a Mallorca, no la mateixa ponència que Vall de Mosa. O sí, tu que hi vas?
Vaig en els dos.
I què trobes?
Jo Pontur, aquests dos públics, Pontur sí que no els compararia, però diria, per exemple, Pollença amb el festival de no sé què, vull dir... Però Pollença i Vall de Mosa, Pontur sí que tenen una certa relació.
Sí, jo crec que sí.
El públic sí que hi va, el mateix.
Però no és el mateix.
No és el mateix públic, sí, però... Per cert, vostè va a concerts fora de Palma, també. Jo l'he vist a festivals de...
Pollença, sí.
Sí, de Pollença l'he vist. Sí, sí, que enguany venen grans artistes.
Sí. Pollença crec que fa...
Sempre amb grans artistes.
Crec que fa 60 anys que hi vaig.
Imagina't.
Tenc els programes.
Té 61, enguany la versió de 61.
I d'on deu fer 59. Perquè ho sé, perquè tinc els programes.
Nosaltres tenim, no sé si la setmana que ve o l'altra, que tindrem aquí el director del festival, en Pere Bonet, que vendrà a explicar-nos una mica, ja s'ha fet públic, naturalment, però una mica que mos destaqui aquestes coses. Vostè ara, si, quan és a casa seva, utilitza música de fons per fer feina, per escoltar, per llegir, per...
No.
La música és per escoltar.
Música. No puc sentir música, per exemple, si que escriguent o... No me transporten, la música.
I vostè quina relació té com a instrumentista, vocalista, ha cantat mai, ha tocat qualque instrument, toques piano?
Jo probablement no sé fer res. Bueno, no sé pintar, no sé...
Però jo vostè crec que dins el seu àmbit ha estat un triomfador.
Jo, sí, crec que sí, però que no... no he exercit de...
No, però...
Bueno, tinc anys de conservatori, de l'any de fa moltíssim de temps, i coses d'aquestes, però no... No, no sé fer res.
De tot això. Però està així que... Té una música per cada moment. I si estic una miqueta de baix, me posa Bach, i si estic una miqueta alegre, me posa Beethoven. Estic posant exemples. Té músiques per cada ocasió o li va bé?
Me va bé qualsevol cosa, a qualsevol moment.
I dins el cotxe escolta música?
Escolta música. I a la televisió veig els programes de música, que és Mezzo.
Ah, sí?
Que és un luxe, això. No?
Això sí que és un luxe per tenir, de més se sent tan bé si tens un bon aparell.
Bé. I això és el que faig. No, però no m'agrada que m'interrompesqui la música. No? És a dir, jo estic conduint i estic pensant i... Ara, pendura, que estic més jubilat, és una altra cosa, però no. M'agrada estar en el que estic, que m'acosta molt, perquè jo som bastant dispers i que damunt me vulguin dispersar satèl·lites com la música.
Vostè és un jubilat, però entre cometes, o no? Perquè encara continua fent coses i,
sempre.
I activitats.
No? És que no sé fer res més que el que sé fer. I l'art és una cosa que t'has d'espavilar cada matí, de dius, això m'interessa, perquè l'art m'interessa. Perquè, per el que he fet sempre.
Com estàs a nivell d'art avui en dia? Hi ha un present a l'art?
Mira, és mal de dir això, o sigui, un present... Jo crec que no hi ha molt de present en l'art, perquè la gent està... La gent que ara és espectador de l'art i ha de poder adquirir, es té cap a una altra banda. Jo crec que ara la gent és... Els pensaments estan sol mòbil pel carrer, on tot ha tornat com a molt transparent. Nosaltres som transparents, perquè ja no te mira ningú pel carrer. Miren el mòbil. No, però és dramàtica.
Dramàtic.
És dramàtic. Perquè la gent, tothom és director de cine, tothom grava. Jo ara vinc d'aquí, el Corpus a la Seu, que és una cosa espectacular. I la gent, tothom fa fotos. No escolten ni el que diu, ni la transparència, ni la realitat, que és un acte religiós, de l'estètica, quan no. No ja ens demana que creguis. És estètica. És tan impressionant que tu, si no estèticament no t'hi fiques, què fas? No? No? Poca cosa tenim que fer.
Sí, sí. Les xarxes socials, vostè creu que fan bé a l'art, me refereix? Les noves tecnologies, es pot veure un quadre per internet, per veure el Museu del Louvre guiat des de casa teva?
Jo crec que això no ha funcionat molt bé, perquè... L'art és una cosa que l'has de tenir molt present, l'has de veure, inclús l'has de poder tocar. Perquè l'escultura, per exemple, que és una foto d'escultura, una referència d'escultura, però no és, en realitat no és el que tinta dona per interpretar-la, que és poder-la tocar.
Senyor Guai, t'han d'anar tancant, perquè aquesta conversa donaria per molt més. Per estem de ràdios esquies. Vostè ha triat Madame Butterfly per acomiadar aquesta conversa. Per què? Li interessa el personatge, li interessa l'obra, li interessa la música?
M'interessa Puccini, m'interessa Butterfly, i perquè jo probablement me vaig iniciar en Butterfly.
Ah, sí?
I això... No? Tots mos iniciem.
Com un homenatge en els seus inicis.
Exacte.
Com a meloman. Joan Guaita, ha estat un plaer tenir-lo avui vespre aquí.
Jo també.
Moltíssimes de gràcies. Wagner, Caccini, i ara un bel divedremo, Madame Butterfly. Gràcies, senyor Guaita.
Gràcies.
Sentirem una miqueta de música, Butterfly, pausa, i en Joan Roque mos parlarà de Norma de Bellini.
Ràdio. La ruta d'Orfeu, Pere Estelric. Cada dissabte a les 10 del vespre ens miram l'actualitat amb distància des de l'Oasi.
El rei emèrit torna. Ai, quins nervis, quins nervis!
El rei Juan Carlos estarà en Sanxenxo.
És un retorn polèmic. Personalment, si em permeteu aquest apunt editorial, és molt greu que l'emèrit, després de tot el que ha passat, torni i no ho faci a Marivent. Quin menyspreu a les Balears? És una vergonya, jo, no sé vosaltres, però jo em sento una mica cornut. Com t'entenem ara, Sofia?
L'Oasi, el racó d'humor i sàtira d'IB3 Ràdio. Digues la teva, participa amb nosaltres. Envia una nota de veu, fotografies o missatges de text al WhatsApp d'IB3 Ràdio. 646 93 45 01. 646 93 45 01. Forma part d'IB3 Ràdio. Aparta la teva visió o opinió. Participa. 646 93 45 01. Al WhatsApp d'IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio. A Ciutadella 100.9.
Pere Estelric et guia per la ruta d'Orfeu.
Ajudat avui per Joan Roca. Joan, bon vespre de nou.
Bon vespre.
Norma de Bellini, han dit avui.
Sí, un Bellini que va morir molt jove.
Hem de dir que encara tenim, i amb molt de gust, tenim aquí a la taula a Joan Guaita, que li diem que si vol intervenir en qualsevol moment, com que li agrada molt l'òpera, li agrada Norma de Bellini.
Molt.
Si en qualque moment vol apostil·lar, té el micròfon obert.
Deia que un Bellini que va morir molt jove, 34 anys, i va tenir temps de fer 10 òperes així mateix. La més coneguda és Norma, però també té el Puritans, que és el darrer que va fer abans de morir, la Sonàmbula, el Pirata, un interessant compositor. I aquesta Norma és de repertori pot ser de les més representades, i té l'àrea per soprano, pot ser més popular de la història de l'òpera. Llavors la sentirem en el final, per aquí va. És una òpera de romans. No, una història d'Astèrix, pràcticament, podríem dir. Estàs ambientada en el segle I abans de Crist, en temps de Juli César, possiblement, o d'August, no ho sabem, perquè és quan les conquestes de la Gàlia, més o menys quan s'estava fent la ciutat de Palència, a Mallorca, i és una història de passions, una història de passions i de traïcions. A sentirem, per començar, també és una òpera de cors, a pesar que Bellini era un autor de grans melodies, etèries, de grans àries. També és una òpera de cors. Sentirem un fragment del començament amb Oroveso, que és son pare de Norma, que és el cap dels druides guerrers, i el cor de guerrers druides que l'acompanyen perquè volen guerra. Hi ha un moment d'impàs, hi ha una petita treva entre els gals i els romans, i ells tenen ganes de lluitar, i Norma els atura. Llavors veurem per què. Sentim.
Parlerò terribile da queste guerre. sentim un Odesso, que és el cap dels druides, el cap dels guerrers, amb una versió molt interessant, aquesta és la que sentim avui, eh? Perquè era Samuel Ramey, un bon baix, nord-americà, amb una versió que, vaja elenco, com diuen, en Joan Sunderland fent de Norma, en Montserrat Caballé fent de l'Algisa, que és la seva... Bé, no sé si dir la seva amiga, la seva criada, la seva rival. Llavors, hi ha en Pavarotti fent de Pollione, que és el protagonista masculí, Samuel Ramey fent de Robeso, que són pare de la Norma. Bé, qui és la Norma? La Norma és la filla de Robeso, com evidentment se deriva del que he dit fa un momentet, i és la suma sacerdotesa del principal temple del principal déu dels Gals. Que el principal déu dels Gals és un arbre, el Minsul, que és un arbre que és una tradició gala, celta, per tant, i també saxona. Hem de recordar que mil anys després de quan està ambientada aquesta òpera, que Alemany, quan va forçar en els germans a cristianitzar-se, el primer que va fer els saxons va ser tiar-li el sabre, Sir Minsul. Una forma de... Hem de recordar que la tradició de sabre de Nadal és una remembrança de la tradició germànica d'adorar un arbre. Un arbre com contacte entre terra i el cel. I tots els gals tenen dos déus, tenen Sir Minsul i la lluna, evidentment, com després veurem. I Norma, com a suma sacerdotesa, que és una espècie de civila també, és que marca els tempos de la guerra. Ella diu quan s'ha d'anar a lluitar i quan convé fer pau. I en aquests moments la Norma vol fer pau. Els guerrers l'empenyen a lluitar, son pare al revés diu, Norma, guia-nos, digue'ns quan han de començar la guerra contra el poble invasor. I Norma està molt indecisa, diu, no, convé fer pau de moment. I per què? És un misteri, perquè Norma té un secret. O millor, en té dos de secrets. Està enamorada del procònsul dels romans, de Pollione. I té, no un fill, dos fills amb ell. Per tant, no és un error, no és un accident, són dos, i no són bessons. Per tant, hi va haver, diguem, una reincidència en l'equivocació, en l'error. I és, evidentment, una cosa que ha d'amagar. Però és que, a més, passa una cosa pitjor, que és que Pollione, que és el procònsul romà, ja està un poc cansat de la Norma. I en té mirada una altra joveneta, Adalgisa, que és una vestal. Segurament ja no és verge, però és una vestal del mateix temple des que la Norma n'escap. Hi haurà un triangle que serà complicat de gestionar. Ara ho sentirem. Però, segon tall, sentim Pollione, que és el procònsul romà, que té enamorant la Norma i l'Adalgisa, que, bé, amb aquest nom, qui no? I aleshores és Pavarotti, és que fa de macho alfa, en aquest cas. Una veu molt potent, propi d'un procònsul romà.
Mico all'altar di
Wagner sentia passió per aquesta òpera. De fet, Wagner va fer una cosa, supos que li agradava molt pel tema tractat. Aquestes boscos plens de molsa, aquesta tradició germànica, cèltica, del nord, alimentava, diu, un poc l'esperit, la temàtica, el repertori de Wagner. De fet, Wagner va fer, quan era director musical de l'òpera de Riga, que va ser de poc temps, a partir del 37, abans de fugir perquè que l'encaçaven per deutes, el van fer partir cap a Anglaterra i cap a París després. Ell va dirigir una representació de Norma, i una cosa que se feia en aquell temps era freqüent que compositors fessin una àrea pròpia per introduir dins òperes d'uns altres. I ell va fer una àrea per baix, per Oroveso, que se va diguem-ne, representar quan ell era director del Teatre de Riga. Li agradava moltíssim Norma. Orquestralment, Wagner és un poc millor que Bellini, podríem dir. En Bellini, en fi, aquella orquestra que sona com una guitarra, se sol dir habitualment. Ara s'estirem un moment, un tercer tall musical d'aquesta òpera, que és curiós, perquè és quan Adalgisa va a Norma a demanar-li: perdona'm, perquè crec que he traït un poc els meus vots, perquè estic enamorada d'un romà. I Norma li diu: conta'm, com ha estat això? I li explica, i Norma recorda un poc els sentiments que ella, uns anys enrere, havia sentit també per un romà. Ho sentirem just abans que se'n doni compte que és el mateix romà. Llavors, cosa és en bruta. Però quan diu allò, Norma, de remembrança, me'n record, de lo que tu me dius m'ha fet donar un poquet jove i record que he sentit el mateix que tu. Per tant, enhorabona, tira endavant. Llavors, quan li digui que és el mateix. En fi, sentim. Aquest duo és ben hermós. Joan Soderland fent de Norma i Montserrat Caballé fent d'Adalgisa. Perquè Adalgisa pot fer una mezzo o una soprano. Hi ha vegades que és una soprano, aquí.
I després aquí Caballé va fer de Norma.
I efectivament, de fet, la gran Norma, segurament de mitjan segle XX, als anys 50 i 60, va ser de Maria Callas. Que va tenir la virtut de tornar a personatge de Norma en el belcantisme, perquè en els anys 20 i 30 i 40 s'havia posat molt de moda convertir aquest tipus de repertori cantat de forma verista. I és molt diferent una Norma cantada amb una manera de cantar belcantista que no verista. I Maria Callas la torna en el belcantisme. I Maria Callas va ser adorada com a Norma i va ser molt difícil substituir una Norma Callas. No era fàcil que el públic, sobretot a Milà, acceptés una Norma que no fos Maria Callas. I Montserrat Caballé va ser de les poques cantants que l'Escala de Milà acceptava com a una Norma, perquè no era bo de fer. Com en el Nàpols, 2-10 de Maradona, menys que 2-10 de Maradona en el Nàpols, no? És un poc això. Bé, sentíem aquest duo de Sutherland i Adal Giza. Vull dir Sutherland i Cavaller, Norma i Adal Giza. Ara sentirem un altre tall, ja des de reacte, ja va trobar-ho en el primer acte, per sentir, és una pèrdua en dos actes, per sentir la casta dida, que és un altre fragment molt hermós, perquè no només Norma, no només és casta dida, té moments melòdicament preciosos. I és una altra vegada, és un altre duo, però en què ja se sap tot i bueno, se recompon la relació entre Norma i Adal Giza, però Norma ja sap que Adal Giza li està pagant les banyes. I Norma s'enfada molt, està a punt de matar els seus fills, fins i tot. És una espècie de Medea, aquesta Norma, en certa mesura.
Que també va fer molt bé, en Cavaller, la va com... En Calas, Medea, la va com a tornar
sí,
a treure.
Sí, vull dir que... I sentim, per tant, un fragment del tercer acte també amb un duo que és bellíssim, entre aquestes dues cantants fantàstiques.
Preciosa.
Sí,
ja sé que no puc sentir.
Rotundament ho és. Aquesta òpera acaba com ha d'acabar. Adal Giza surt bé, trista, pobreta, però Norma i Pollione se'n van al foc, tots dos, perquè Norma finalment perdona Pollione. I una forma de perdonar-lo és assumir que ha de morir amb ell. Ja que les circumstàncies han fet que la història ha fet que no puguem viure junts, de morirem junts. I Oladeso i els druides assisteixen a la descoberta de que la seva gran sacerdota és una traïdora. Hi ha un moment en el final quan Norma li diu a son pare: pare, ets padrí? Pare, som mare? I la pobra home s'endú una
barça. I quan li dius que és d'un romà encara més?
I d'un romà, i són dos. I, però bé, se perdona tot, l'òpera. Tornem al primer acte, que per sentir és el moment culminant d'aquesta obra, que és Casta Diva. Casta Diva, la diva és la lluna. I clar, van dir que Norma és una espècie de sibilda, perquè el que fa Norma és convocar la lluna per parlar amb ella i demanar-li què hem de fer. Hem d'anar a la guerra o hem de tenir un moment de pau amb els romans? Ella sap la resposta. Però fa servir, la lluna no diu res, però ell interpreta que la lluna diu que han d'esperar un poquet per tenir convençuts i tranquils en els seus druides i guerrers.
Joan, hi ha una bona selecció per avui, no?
Uh-huh.
Per mes de juliol, què mos tindràs preparat?
Tancarem amb el gat de tots. ja veurem què és.
Secret. Joan Guaita, un plaer.
Un plaer per
fins
jo a... també, una experiència.
Una experiència radiofònica.
Sí.
I doncs aquesta casta diva cantat per John Sutherland i dirigida per Richard Boninger, que era el seu
homo.
Vos deixam avui. Sí. Amics, tornarem diumenge. Això és La Ruta d'Orfeu. Bona nit.
Oh,